I ara posem-nos seriosos, perquè la situació als Estats Units és de caos. La revolta social al carrer, antifeixista i antiracista, per l'homicidi del ciutadà afroamericà George Floyd a Minneapolis a mans d'un policia blanc, han derivat en una onada de protestes amb ràbia, amb aldarulls i enfrontaments amb les forces de seguretat que s'ha estès de costa a costa dels Estats Units. Manifestacions en més de 75 ciutats, de les quals 25 sota decret de toc de queda. 5.000 soldats de la Guàrdia Nacional s'han desplegat arreu per donar suport a una policia que està absolutament desbordada. És una onada de protesta enrabiada, impossible de predir cap on derivarà a només mig any de les eleccions presidencials. Anem cap a Washington. Jenny Lozano, bon dia per dir alguna cosa, Jenny.
Hola, bon dia.
T'he de preguntar per l'última hora. Què està passant, Jenny?
Sí, aquesta segurament està sent la nit de disturbis amb la policia més important, que coincideix, de fet, amb una major agressivitat en la resposta de les forces de seguretat, com deies, amb el suport d'aquests 5.000 soldats de la Guàrdia Nacional, desplegats en almenys 11 estats del país, a més d'aquí a la capital, a Washington, D.C. La situació està fora de control. S'estan veient imatges extraordinàries de càrregues policials, d'incidents amb la policia, de violència als carrers per part d'alguns manifestants. Només et diré que aquí a Washington D.C. aquesta matinada hem vist com diverses columnes d'incendis envoltaven l'edifici de la Casa Blanca, un dels quals dins d'una església històrica, que jo hi he estat fa unes hores aquest matí, que han visitat pràcticament tots els presidents dels Estats Units, l'església de Sant John, situada just davant de la Casa Blanca. Algú hauria trencat els vidres, hauria llançat a dins una bomba incendiària i s'ha calat foc a dins de l'edifici. Els bombers, per sort, afortunadament, han pogut extingir les flames al cap de poca estona. Tot això està passant malgrat que hi ha ordres de toc de queda en 25 ciutats de tot el país, que de moment no estan servint per calmar els ànims dels manifestants.
Sens dubte, és una revolta antiracista. Explica'ns qui són la gent que està sortint al carrer i què demanen, Jenny.
Això comença com una protesta contra la violència racial, efectivament, de la policia, i ha derivat en pocs dies en una altra cosa molt més gran i molt més difosa, que jo diria que gairebé és una esmena a la totalitat del sistema. El que a mi em va cridar més l'atenció de les protestes davant la Casa Blanca és que els manifestants són molt i molt joves, estem parlant de 18-20 anys, una multitud interracial, perquè hi ha també molts blancs, i el que tenien en comú en els seus missatges és la ràbia. Indignació, frustració davant un racisme sistèmic que impregna les institucions del país i per moltes manifestacions que es facin una vegada i una altra mai se soluciona. Aquest és el testimoni de dues noies molt joves afroamericanes amb qui vam parlar davant de la Casa Blanca.
Quants més de nosaltres serem els següents? N'estic cansada, no sé si perdré els meus germans, no sé si li tocarà el meu pare. Per favor, pareu de matar-nos.
Ens hem manifestat pacíficament, se'n riuen de nosaltres. Això ha de parar. No puc respirar. No hi ha pau sense justícia.
Respecte a l'ús de la violència, en primer lloc cal dir que la resposta policial en algunes ciutats està sent molt forta, fins i tot contra la premsa. Per exemple, a Minneapolis hi ha hagut periodistes que han patit, que anaven perfectament acreditats i que han patit ferides greus. I després també és veritat que molts d'aquests joves, que eren nens quan van veure arribar la suposada era postracial amb l'entrada de Barack Obama a la Casa Blanca, n'estan farts de manifestacions pacifistes i t'ho diuen així, justifiquen l'ús de la violència com una arma en legítima defensa. No hem d'oblidar que els negres als Estats Units no han aconseguit mai res sense saltar-se la llei. Els Estats Units és un país fundat en el racisme i totes les conquestes dels afroamericans han estat gràcies a la lluita organitzada contra l'ordre establert en cada moment. Voldria que escoltéssiu una de les joves activistes més bones del moviment Black Lives Matter. Es diu Tamika Mallory. I des de Minneapolis feia ara fa un parell de dies un discurs molt potent sobre la ràbia que hi ha al darrere d'aquestes manifestacions.
Feu el que dieu que se suposa que és aquest país, la terra de la llibertat per a tothom. No ho ha estat de lliure per als negres i estem cansats. No ens parleu de saquejos. Vosaltres sou els saquejadors. Els Estats Units han saquejat els negres i també els nadius americans quan van arribar aquí. Saquejar és el que vosaltres feu. Ho hem après de vosaltres. Hem après la violència de vosaltres. Per tant, si voleu que nosaltres ho fem millor, collons, feu vosaltres millor. Damn it, you do better.
Sobre el tema dels saquejos, hi ha també, evidentment, molt oportunisme. Ahir, per exemple, a Santa Mònica, a Califòrnia, hi havia un grup organitzat amb cotxes que rebentava aparadors, robava dins de les botigues, carregava els cotxes i marxava fins al següent establiment d'un centre comercial. Vull dir que en aquestes situacions de caos, evidentment, també es donen episodis doncs, d'oportunisme, no?
Tot això que està passant en un moment, jo a la portada deia, és una situació multifactorial, no? Perquè, a més, amb un sistema que està afrontant una pandèmia que ja ha causat més de 100.000 morts, amb una sanitat privatitzada, un de cada quatre treballadors als Estats Units a l'atur, aquest context col·labora, evidentment, com deies, a crear una situació que va més enllà de la protesta antiracista, no?
Exacte, exacte. És un context realment gairebé distòpic. El que jo diria és que el coronavirus ha fet caure la careta de la primera potència del món. Ha posat al descobert totes les seves vergonyes d'una manera impúdica. Com tu deies, 40 milions d'aturats, molts dels quals gent que tenen dues o tres feines per poder arribar a final de mes, que no tenen capacitat d'estalvi, molts sense assegurança mèdica perquè penja de la feina que han perdut. En un país que, per cert, està més polaritzat que mai i on el punt d'entesa, el punt mig, el consens sembla una cosa impossible d'assolir, no? I un altre factor que em sembla molt important és la pèrdua de confiança total en el servei de les institucions públiques al ciutadà. Per tant, això és un caldo de cultiu que en un moment donat, quan apareix un vídeo viral on es veu un policia blanc ofegant un home negre estès a terra, suplicant clemència, això és una guspira que ho incendia tot en un terreny que ja està molt abonat a l'incendi.
I només falta un personatge com Donald Trump a la Casa Blanca declarant el moviment antifeixista i antiracista com a organització terrorista.
Aviam, això, segons les organitzacions pro drets civils, no ho pot fer segons la llei, perquè seria vulnerar la primera esmena de la Constitució nord-americana que recull i protegeix el dret de la reunió. Els Estats Units només es poden considerar com a terroristes organitzacions estrangeres. A més, una altra cosa, el moviment Antifa, què és? Qui és? Un munt d'associacions i entitats nord-americanes es poden definir com organitzacions que lluiten contra el feixisme, però Antifa, com a tal, no existeix. Jo crec que aquí Trump torna a buscar una etiqueta a qui culpar de tot, com si això resolgués alguna cosa. El president és un home que només coneix el llenguatge de la confrontació, que és just el que menys adequat és en un moment com aquest, i es converteix en un líder que ruixa gasolina al foc, no? No afronta la qüestió legítima, per exemple, de si cal reformar les institucions de seguretat, les forces de seguretat del país, no? I l'única cosa que fa és culpar l'extrema esquerra de voler destruir els Estats Units. Escoltem-lo.
No permetrem que ni criminals d'extrema esquerra, ni esbirros, ni ningú incendiïn les comunitats. Això fa mal a qui té menys i nosaltres protegirem els més desafavorits. Als Estats Units, la justícia mai s'assolirà de mans d'una multitud enrabiada.
La pregunta que jo em faig i que em sembla que és legítima és a qui afavorirà tot aquest caos a les eleccions del mes de novembre? Això enfonsarà Donald Trump per la seva incompetència o el beneficiarà com l'únic candidat capaç de restablir la llei i l'ordre? Ja veurem què passarà.
Veurem què passarà, perquè hi ha una part important del vot de Donald Trump, que eren classes populars, que era gent que va comprar el seu discurs d'American First, i ara el que hi haurà és més desigualtat, més pobresa, més distància, sobretot entre persones, els afroamericans, persones vingudes d'altres països, i justament aquesta majoria o minoria, perquè val la pena dir que en aquell país les desigualtats racials acaben afectant en època de crisi econòmica, com aquí, en part, però no d'una manera tan accentuada, la gent més vulnerable, no? Veurem aquest vot com es decanta, no?
Sí, ja ho veurem, serà interessant de veure, sí.
Jenny, cuida't molt, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu-siau.